amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 287, quan passen gairebé 6 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Abans de començar, com sempre, fem un repàs als continguts més destacats de l'Info d'avui divendres 24 d'octubre i ho fem amb la nostra companya Laia Prats. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui començarem donant tots els detalls de la sessió ordinària del ple d'octubre que va tenir lloc ahir dijous. També conversarem amb una advocada del col·lectiu Ronda per informar de les accions legals que poden emprendre els familiars o afectats davant de casos com el de la Legionel·la a Ripollet. I parlarem amb els protagonistes del cap de setmana, els Diables de Ripollet, que diumenge celebren els 15 anys de la seva bèstia, el Poll Foll, i ho faran amb una jornada de cultura catalana. I aquesta nit al Teatre Auditori acullà el musical Lo Tuyo y Lo Mío. En parlarem d'aquest i altres temes relacionats amb l'Associació d'Espectadors, amb la secretaria i programadora de l'entitat, Eulàlia Humbert.
I aquestes notícies i moltes altres les explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Com hem dit, ahir dijous 23 d'octubre va tenir lloc la sessió ordinària del ple municipal, que va comptar amb 5 punts a l'ordre del dia. A la sessió es van aprovar inicialment les ordenances fiscals per a l'exercici 2015, tot i el vot en contra del COP Compromís per Ripollet i les abstencions d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa i el PP.
Tal com va destacar la regidora d'Hisenda, Imma Viera, l'equip de govern ha proposat la congelació de la totalitat de taxes, impostos i preus públics per l'any vinent, a més d'introduir noves bonificacions en l'IBI i l'impost de circulació i fàcil a les persones grans els tràmits per a l'exempció de la taxa d'escombraries. Viera va explicar que aquest expedient demostra el treball de l'equip de govern per la ciutadania.
Si haguéssim de fer un resum o un titular d'aquest expedient que avui passa a ple, podríem dir que és un expedient en el qual es demostra el treball que fem per la ciutadania. És a dir, aquest any el tema o el lema o el resum d'aquest expedient és el treball pel benestar dels ciutadans i per tal de que es millori la seva qualitat de vida en tots els seus aspectes. Normalment el que demostra aquest expedient és una bona gestió econòmica que aquest govern ha portat i portarà i que queda demostrada perquè comporta un benefici per tots aquells veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes, i és la congelació i la introducció d'aquestes millores importants per a la gestió.
Tots els grups de l'oposició van considerar positiva tant la congelació d'impostos com les noves bonificacions. Tot i això, alguns grups, com Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa, consideren que algunes taxes i impostos són massa alts. Escoltem Pablo López.
Por otra parte, no podemos olvidar que estamos a un nivel muy alto en algunos impuestos por la política sangrante de muchos años atrás, como el IBI, que es un auténtico palazo, como el impuesto de circulación, que no se puede ser más alto, o los impuestos a las empresas y comercios, que vienen siendo de los más altos de la zona.
Des del cop que hi va votar en contra, José María Osuna va considerar del tot insuficients la congelació i les bonificacions. A més, va destacar que l'expedient no recull la taxa de pisos buits i, tot i reconèixer les dificultats per fer-ho, va assegurar que cal buscar escletxes legals.
Creiem que davant d'aquestes legislacions hem d'actuar com a hackers. El que tenim un repte per endavant i és que davant la nostra legislació doncs ser capaços també de fer hackejos jurídics. Això vol dir ser capaços, i segurament que podem, de trobar escletxes legals per demostrar que realment sí que es pot assegurar el dret a l'habitatge, que sí que es pot, però el que passa és que no volen.
La proposta del COP va ser contestada per la primera tinent d'alcalde, Rosa Maria Martín.
A la darrera comissió informativa de territorial es va donar tota la informació, i no per part de la presidenta, sinó per part dels tècnics. I es va comentar que era un tema molt, molt complicat. Li van dir a tots els membres de la comissió informativa que faríem un informe per part dels tècnics de les dificultats legals que tenim a l'hora de fer taxes per pisos buits de propietat de bancs i per fer sancions als mateixos pisos buits, i també van comentar que el que sí que faríem també i que estem treballant és un informe dels passos previs que hem de fer com a administració abans d'intentar sancionar.
El ple també va aprovar definitivament l'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions a Ripollet, amb la inclusió d'algunes al·legacions realitzades pel COP i el Defensor del Ciutadà.
El punt va ser aprovat amb els vots favorables de tots els grups, a excepció del Compromís per Ripollet, que s'hi va abstenir. Antoni Bijuan, tot i agrair la inclusió d'algunes esmenes, va explicar que el seu grup no veu bé la reglamentació de la vida pública.
D'altra banda, és coneguda la nostra posició respecte a tota aquesta dèria que ens ha agafat des dels ajuntaments des de fa uns anys de reglamentar tota la vida pública. Ens estimem més, sempre ens hem estimat més, i ho hem exposat aquí, altre tipus de mesures, perquè s'està veient que tot aquest reguitzell d'ordenances, que no només aquí, sinó en molts altres arreu, s'estan aprovant, no són pas bons instruments, no estan esdevenint bons instruments per la millora de la convivència.
A l'apartat de mocions es van aprovar dos dels tres textos presentats pel COP Compromís per Ripollet. La moció en suport de la iniciativa legislativa popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya, demanant la no aplicació de la LOMCE i la derogació de la Llei d'Educació de Catalunya, no va ser aprovada, amb el vot en contra de Convergència i Unió i PSC, l'abstenció del PP i el vot favorable d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa.
Les altres dues mocions, proposades per la plataforma d'afectats per la hipoteca, finalment es van presentar conjuntament pel PSC, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds i Compromís per Ripollet.
Aquestes mocions feien referència a l'aixecament d'embargaments en casos de dació en pagament, aprovada per unanimitat, i a l'eliminació de l'índex de referència de préstecs hipotecaris a més de 3 anys per part de les entitats financeres, que es va aprovar amb l'abstenció del PP. Víctor Dieguez, tot i mostrar-se a favor de la proposta, s'hi va abstenir per la censura al govern central.
A diferència de l'altra, doncs aquí, a més d'instar el govern, que potser seria una fórmula acceptable, directament s'ha canviat un punt quart que censura el govern central i, òbviament, no sé qui espera, que nosaltres donem el nostre recolzament. Sí que diré el que he dit abans. En temes com les preferents no ens hem limitat a fer reunions i parlar, sinó que el Partit Popular de Ripollet, des de la seva humilitat, sí que ha fet arribar, insisteixo, la problemàtica, el que ens arribava directament del carrer, on s'havia de fer arribar.
A l'apartat de pregs i preguntes, els regidors de Salut Pública i Serveis Municipals, a petició de diversos grups, van informar sobre la successió de fets i les mesures preses en referència al brot de legionel·losi produït a Ripollet.
La responsable de Salut Pública, Gemma Edo, va explicar que ja s'han aixecat algunes de les mesures preventives segons indicacions de l'Agència de Salut de Catalunya i s'estan fent encara alguns estudis i treballs pel que fa a fonts ornamentals i recs per aspersió.
Quan a les instal·lacions municipals, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha revisat i aprovat el protocol de tractament de xoc del PAME i ha autoritzat a posar en marxa el sistema de rec de les instal·lacions esportives, així com el sistema de rec per degoteig de la resta de parcs i zones verdes. Quan a les fonts ornamentals, cal fer els tractaments de xoc i analítiques corresponents i elaborar un protocol per la seva aprovació per part de l'Agència de Salut Pública. Actualment s'estan buidant i netejant les basses sense posar en marxa els circuits. Pel que fa al risc d'aspersió, tot i que es fa amb aigua provinent de la xarxa, també és l'Agència de Salut Pública qui ha d'aprovar el protocol corresponent. Tot i això, com aquests sistemes de rec tenen uns sistemes de circuits més complexos, s'estan estudiant diferents possibilitats abans de posar-los en marxa.
D'altra banda, Edo va informar que els serveis tècnics municipals estan treballant en la redacció d'un protocol per a la detecció de la legionel·la en instal·lacions de baix risc, que inclou els sistemes d'aigua freda i calenta de les instal·lacions municipals i escoles públiques.
Per la seva part, Joan Fando, responsable de serveis municipals, també va informar de les gestions i reunions realitzades amb l'Agència de Salut i Urbacer, responsable del servei de neteja del municipi.
Fando va explicar que Urbacer aplicava, segons la normativa legal existent, tots els programes de manteniment i neteja dels vehicles i que ja tenia elaborat un protocol de control intern. Com a novetat, va informar que l'Ajuntament ha obert un expedient informatiu a Urbacer.
Per últim, dir que el 14 d'octubre, a la vista de totes les informacions obtingudes, s'ha obert un expedient informatiu per comprovar les mesures preses per l'empresa Urbacer quan a la revisió de les seves maquinàries i depurar la responsabilitat que es puguin derivar.
La primera tinent d'alcalde, Rosa Martín, va assegurar abans de finalitzar el ple que han informat puntualment de tot el procés i va comentar que no han pogut fer l'acompanyament a les famílies perquè l'Agència de Salut Pública no els ha proporcionat les seves dades per una qüestió de protecció.
La presidenta delegada del Patronat Municipal de Cultura, Rosa Maria Martín, ha presentat aquesta setmana el primer pla estratègic de la Biblioteca Municipal. Ho va fer acompanyada de representants de la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, que han assessorat a la redacció del pla.
Amb la remodelació de la biblioteca s'ha produït un salt qualitatiu en l'oferta de serveis i en l'atenció a l'usuari amb la implementació del sistema de radiofreqüència per a l'autogestió del préstec i retorn dels documents i la identificació i seguretat de la col·lecció. Aquesta nova tecnologia ha portat implícit un canvi en la gestió dels serveis i distribució de les tasques del personal. El pla estratègic té per objectiu optimitzar la gestió interna i dur a terme noves accions que milloraran l'oferta de serveis sense perdre un dels objectius fonamentals de la biblioteca, que és el foment de la lectura.
Representants del Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius, la Fundació Catalana Residu Zero i les plataformes de residus Cerdanyola i Montcada van demanar aquesta setmana un canvi a les polítiques de residus en el marc de la xerrada sobre els ecoparcs organitzada pel Compromís per Ripollet. Els ponents van demanar un model més sostenible i responsable que no hipotequi la salut de les generacions futures.
A l'acte que va servir de presentació de la nova plataforma de residus de Ripollet es va parlar de l'abocador de Cerdanyola, la cimentera de Montcada i de l'Ecoparc 2. Segons van coincidir les diferents intervencions, cal més informació i més fermesa de les administracions. Per al membre de la CEPA, Josep Lluís Moner, ens alarmen les pudors, però el que ens ha de preocupar és la toxicitat.
I el COP Compromís per Ripollet ha convocat pel proper dimecres 29 a les 7 de la tarda una assemblea sota el títol Crida per Ripollet, amb la intenció de poder treballar la creació d'un nou espai polític i social local que permeti elaborar un projecte de ciutat més democràtic i socialment just.
La candidatura a les municipals serà un dels resultats que s'obtindrà d'aquest treball conjunt que està obert a persones, entitats, plataformes i associacions. L'objectiu d'aquesta primera trobada que es farà al Centre Cultural serà veure com es pot estructurar aquesta confluència i quines prioritats de programa i organització es marca aquest nou espai polític.
La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la policia local, ha intervingut una plantació de marihuana amb 1.200 plantes distribuïdes en tres naus industrials de Ripollet. Segons fonts policials, la droga era distribuïda per una organització a diferents països d'Europa.
A conseqüència de l'operació Escafón, la Guàrdia Civil ha detingut 10 persones, 7 d'elles veïnes de Sabadell i la resta de Terrassa, Badia del Vallès i Barcelona. Els detinguts estan en llibertat amb càrrecs pels presumptes delictes de tràfic, elaboració i cultiu de drogues i frau en el fluid elèctric. Segons la Guàrdia Civil, hi havia una gran quantitat d'aparells d'aire condicionat, ventiladors i focus de 600 watts instal·lats a les naus. El comptador d'electricitat estava manipulat i es calcula que la banda hauria defraudat 60.000 euros en consum elèctric. Es tracta de la intervenció més important realitzada per la Guàrdia Civil a Catalunya fins al moment. El cos de seguretat ha manifestat que el cultiu de marihuana està proliferant, donat que hi ha un ampli mercat a Europa. Des de principis d'any, la Guàrdia Civil ha realitzat 69 intervencions a Catalunya per aquests fets, ha detingut 92 persones i ha confiscat més de 27.000 plantes.
A proposta del Partit Popular Català, el Parlament va aprovar aquest dimecres 22 d'octubre per unanimitat la creació d'una partida al pressupost de la Generalitat destinada exclusivament a la neteja i adequació de la llera del riu Ripoll al seu pas per Ripollet. El primer pas d'aquest acord va ser la presentació d'una moció per part del Partit Popular de Ripollet al ple municipal de juliol, que va ser aprovada per unanimitat.
El PP de Ripollet va treballar aleshores amb el seu grup al Parlament una proposta en forma de moció i que finalment ha estat consensuada i aprovada. El text demana a la Generalitat donar accés a l'Ajuntament de Ripollet a la consulta del projecte de restauració ambiental de l'espai fluvial del riu Ripoll al seu pas pel terme municipal de Ripollet, el qual defineix amb claredat la problemàtica existent i les actuacions a realitzar per donar-hi solució. La diputada del Partit Popular de Catalunya, Eva García, qui va fer la intervenció a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, va explicar que darrerament s'està donant una gran proliferació en número i volum de canyes a la llera del riu Ripoll, al tram que travessa Ripollet, i que cal tenir en compte el risc històric d'inundacions si és brut el pas d'aigües fluvials i la nul·la actuació en els darrers temps per part de l'Agència Catalana de l'Aigua per tal de netejar la llera.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info. La informació més propera.
Com ja saben, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va donar fa gairebé dues setmanes per controlat el brot de legionel·losi de Ripollet, que va afectar 5 persones i 2 més que continuen en estudi. El brot va provocar 3 defuncions i una quarta pendent d'estudi per a la seva inclusió. Davant aquesta situació, el col·lectiu Ronda s'ha ofert per resoldre els possibles dubtes i informar de les accions legals que poden emprendre els familiars o afectats davant de casos com el de la legionel·la a Ripollet. És per això que contem a l'altra banda del telèfon amb l'Esther Costa, advocada del col·lectiu Ronda, que ja ha rebut alguna consulta al respecte. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, heu rebut ja alguna consulta respecte a aquest tema. Explica'ns una mica quins són les accions legals, si escau, que poden emprendre els afectats o familiars en casos com aquest.
Bé, una vegada identificat el brot i sobretot atribuït la responsabilitat a les empreses o als organismes que en siguin responsables d'acord amb la llei, doncs hi ha diferents vies d'accés a la responsabilitat. Si ha estat una infracció sumament greu, es pot optar per una via penal. Si ha estat una infracció menys greu però amb resultats igualment nocius per la població, es pot optar per una via civil, i si ja ha estat involucrada l'administració, podem arribar a entrar en un procediment contenciós administratiu.
Ahir mateix al ple la primera tinent d'alcalde va informar que no havien pogut tenir accés a les dades de les famílies afectades. No sé si potser el pas previ seria que els afectats es posessin en contacte amb el consistori.
Jo crec que no és necessari, sempre està bé, des de llavors, tenir una bona connexió amb el consistori, però no és indispensable. És indispensable que els afectats entre ells consensuïn actuacions conjuntes, perquè la força ve donada per la col·lectivitat més que per la individualitat dels casos. Aquest col·lectiu d'afectats sí que pot accedir directament a la informació d'on procedeix el brot i qui ha sigut les persones responsables o les entitats responsables com a col·lectiu afectat, i també ho poden fer els individus, cada un dels afectats pel seu compte, però independentment de que el consistori els doni o no el recolzament o la informació.
En aquest cas de Ripollet, contra qui creu que s'hauria d'interposar una possible demanda?
Bé, falta encara confirmar per part de l'administració, de forma exacta, la identitat entre la bactèria que s'ha trobat en els malalts i la que s'ha trobat en les aigües que provenien del camió de la neteja, que sembla ser que ha estat als focus. Una vegada sigui confirmat aquest vincle, la relació que us afecta ja serà clara, i per tant l'acció s'hauria d'interposar contra l'empresa encarregada de subcontracte de manteniment, i també contra totes aquelles persones que treu llei, ho diu expressament, contra totes aquelles entitats que hagin subcontractat aquest servei, sempre i quan s'hagi infringit alguna de les normes de precaució i de prevenció que estableix el decret que regula aquesta matèria, que és un decret d'any 2003.
Vosaltres ja heu portat casos d'aquest tipus.
Sí.
I quina sol ser la resolució i la durada d'aquests processos?
Bé, aquests casos, quan s'enfoquen bé des del principi, que és una mica el que nosaltres intentem fer sempre, és a dir, quan està molt aclarida la relació que us afecta, doncs normalment acaben amb una indemnització per les persones que han patit el dany. La indemnització anirà en funció del dany que hagi patit cadascú. És a dir, qui ha patit un cas d'hospitalització, doncs li seran resarcits. Qui ha tingut seqüeles arrel d'aquest contagi també haurà de ser resarcida per aquestes seqüeles, i qui ha patit la mort, sense dubte, els seus familiars hauran de ser indemnitzats per això. Si a més a més hi ha hagut danys materials derivats d'això per despeses que s'han hagut d'assumir de qualsevol tipus, també estarien dintre d'aquest concepte indemnitzatori.
Parlem normalment d'una via penal, civil?
Ja, a la jurisprudència s'han ocupat les dues vies, tant la penal com la civil, com la contenciosa administrativa. Jo crec que en funció de la gravetat de la infracció que haguem determinat, podrem optar per una via penal o per una via civil. Les dues són vies naturals pròpies per reclamar contra la legionel·losi. Les dues s'han fet servir i les dues tenen bon resultat. Depèn d'exactament quina sigui la infracció que es pugui imputar al causant del contagi.
Parlem de processos judicials molt llargs?
Doncs depèn. Molt sovint acaben en pactes. Molt sovint s'ha d'interposar el procediment judicial, però s'acaba pactant. I si són procediments judicials els que s'han d'acabar interposant, doncs home, ja ho sabem que no acostumen a ser procediments curts, però no necessàriament tenen per què ser molt llargs.
Com tu apuntaves, en aquests casos normalment es demanen indemnitzacions. De quines quanties podem parlar?
Depèn. Depèn. Normalment el que fem és aplicar de forma substitutòria el barem dels accidents de trànsit i, per tant, són indemnitzacions que estan passades a través d'aquests barems. Jo sempre discuteixo si s'ha d'aplicar o no aquest barem, perquè considero que no té res a veure que algú assumeixi un risc per anar amb un cotxe i tingui un accident respecte a gent que anava pel carrer i va ser contagiada per una bactèria, per una mala gestió de l'aigua, de l'estancament de l'aigua. Per tant, és discutible si aquest barem és d'aplicació o no. Per norma s'acostuma a aplicar i, per tant, són unes quantitats ja preestablertes, que en funció de la causa de mort, en funció de l'edat de la persona que ha estat afectada, en funció de la gravetat de l'afectació, se li atribueixen uns punts i una quantitat per punt. I, per tant, la indemnització acaba derivant d'això. S'ha de fer cas per cas, no es pot generalitzar.
Mm-hmm. Comentàvem que encara falten els estudis concloents sobre aquest brot de Ripollet, llavors potser caldria esperar.
Sí, de tota manera, el que, com que s'han de fer diverses activitats, entre elles es poden interposar unes diligències al jutjat per demanar, per personar-nos al jutjat i demanar aquestes dades, és interessant que els afectats es vagin mobilitzant, perquè entre que ells es mobilitzen i s'interposa aquesta primera petició d'informació, els resultats ja estaran aquí.
Mm-hmm. Normalment imagino que una de les famílies ha de liderar una mica aquest projecte per tal de posar-se en contacte, perquè potser a hores d'ara no es coneixen.
Mm-hmm. Sí, si no, nosaltres moltes vegades amb moltes demandes col·lectives que hem portat, nosaltres ja sabem, bueno, hem portat Oralita, portem molts casos col·lectius, normalment nosaltres moltes vegades fem aquesta funció aglutinadora, és a dir, si ens venen 6, 7, 8 consultes del mateix tema, doncs posem en contacte, amb el permís lògicament dels afectats, els posem en contacte entre ells perquè puguin fer més pinya i més força. I si no, sovint també es creen associacions per casos concrets, per situacions concretes.
Molt bé. Doncs a Esther Costa, advocada del col·lectiu Ronda, t'agraïm moltíssim que ens hagis explicat tot això i solventat segurament molts dubtes al voltant d'aquest brot de legionel·la. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I seguim amb més notícies. L'entitat local Acció Fotogràfica en Ripollet ha convocat per tercer any consecutiu el concurs de fotografia Reacció Ripollet. Hi pot participar qualsevol persona i els temes són lliure, blanc i negre, lliure, color i creatiu.
S'admet qualsevol tècnica i els interessats en participar s'han d'inscriure a la web d'Acció. El preu de la inscripció és de 15 euros i el termini per presentar les obres finalitza el dia 7 de desembre. En total s'atorgaran 39 distincions entre les tres seccions. El primer premi de cada categoria rebrà una medalla d'or de la Federació Catalana de Fotografia, el segon medalla de plata i el tercer medalla de bronze. També hi haurà trofeu per als 5 primers finalistes i diploma per a 5 mencions d'honor. El veredicte es donarà a conèixer el dia 14 de desembre a les 10 del matí al Centre Cultural de Ripollet i el jurat estarà format per 3 persones reconegudes per la Federació Catalana de Fotografia.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha convocat la segona edició del concurs Piula contra la violència masclista amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l'erradicació de la violència envers les dones el 25 de novembre.
Des del 22 d'octubre fins al 25 de novembre, totes les persones que visquin o estudiïn al Vallès Occidental, que tinguin entre 14 i 30 anys, ja poden fer piulades amb l'etiqueta Piulo no violència. Aquest concurs forma part de la campanya de sensibilització per a la igualtat i les relacions lliures de violència dirigides al jovent de la comarca que està realitzant el Consell. Així s'ha establert una categoria júnior de 14 a 17 anys i una de sènior de 18 a 30. El premi serà un llibre sobre la temàtica del concurs, a més d'una tauleta per als primers premis i d'un e-book per als segons. Trobaran les bases detallades a la web del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
A banda del concurs, el Consell ha organitzat gairebé una trentena de tallers de sensibilització a instituts de secundària.
Aquests tallers tenen un triple objectiu: transmetre el missatge d'igualtat de gènere i sensibilitzar vers les relacions de parella abusives i difondre i engrescar l'alumnat a participar al concurs de Twitter. També vol ser una eina de difusió dels serveis d'informació i atenció a les dones de la comarca, així com dels recursos disponibles, entre els quals s'hi compta el servei 24 hores de l'Institut Català de la Dona a través de la línia telefònica 900 900 120.
Recordem que aquest diumenge el Centre Excursionista de Ripollet ha organitzat la 8a edició de la caminada Ripollet-Tibidabo-Ripollet. Es tracta d'un recorregut de 25,62 quilòmetres amb 779 metres de desnivell acumulat de pujada.
Les inscripcions s'han realitzat durant aquesta setmana i els interessats encara ho poden fer demà dissabte de 10 a 1 al Centre Cultural. El preu és de 10 euros per als socis del centre i de 12 per als que no ho són. La sortida es farà el diumenge a les 7 del matí al parc del riu Ripoll i l'arribada serà a la plaça de Pere IV.
Esteu escoltant Info.
Aquest diumenge 26 d'octubre els Diables de Ripollet celebraran els 15 anys del Poll Foll amb una diada de cultura catalana. Aquesta peça singular del bestiari festiu i popular català va ser construïda l'any 1999 per l'artista Ramon Aumedes i va ser presentat per primera vegada a la Festa Major de Ripollet l'agost d'aquell mateix any. La celebració comptarà amb activitats durant tot el dia, la col·laboració de moltes entitats que volen compartir amb Diables de Ripollet una diada tan especial. Per parlar-ne ens acompanya un dels membres de la colla, també de Trabucaires, en Jordi Parra. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I tenim amb nosaltres també el president dels Diables de Ripollet, el Ricardo Domínguez. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs bé, 15 anys d'una bèstia tan singular s'han de celebrar i és el que fareu diumenge. Expliquem una miqueta quin és el programa que heu preparat.
Tira. Bé, podem explicar-ho. Bé, hem muntat una diada de cultura popular catalana i hem intentat comptar amb el màxim d'entitats possibles del poble per poder portar-la a terme. La diada començarà a el que són les 9:30 del matí amb la diada Trabucaire, que aquest any és, si no recordo malament, la 7a que fem, que ha passat a ser bienal en comptes d'anual, i venen 5 colles aquest any. Aquesta és la colla de Santa Coloma, la de Llinars, la del Perot Roca Guinarda, la de Gràcia de Sabadell i nosaltres mateixos. Després continuarem fent més activitats a la plaça, amb les sardanes, amb unes tabalades que comencen a les 11. Seran 2 tabalades pel poble, una per sobre de la Rambla i una altra per sota de la Rambla, diguéssim, amb la participació també d'algunes colles de Diables. Dintre de la plaça tindrem també el Ball de Gitanes, tindrem una petita mostra de pirotècnia que fan les pirotècnies dintre d'una fira que hem muntat d'exposició i de promoció del món del bestiari, on hi haurà gent que fa vestits, gent que fa material per Diables i per bestiari. Crec que ve algú que serigrafia també remolcs, en fi, tot una mica lligat.
No, molt bé. Això serà la plaça Pere IV.
Això estarà al carrer 9, plaça Pere IV, carrer 9.
Costat del parc dels mestres.
Exacte, sí. Està tot lligat, comença la fira, Pere IV, totes les activitats, i plaça en Molí, la plantada de les bèsties. I final també de les bèsties després de la cercavila. Després de les tabalades hem dit que tindríem les gitanes, hem dit que tindríem gegants, una petita actuació dels castellers també de Montcada, que estan començant un altre cop, estan refundant l'entitat i vindran a fer una petita activitat. I després anirem a dinar, un dinar de germanor amb totes les colles de bestiari, i farem la cercavila de la tarda. Començar a les 5 i mitja farem una encesa primera de Diables, uns 100 Diables amb els 2 sceptres nostres, i després començarà la cercavila cap al punt d'inici, que és a la plaça Font. De la plaça Font cap a la plaça Molí un altre cop tindrem el que és la cercavila amb el foc. I poca cosa més, tenim alguna botifarrada també muntada pel matí, en fi.
Bueno, déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. No parlem d'una diada només de música i foc, com pot ser habitual d'altres colles quan feu doncs, aniversaris, sinó que parlem de moltes activitats de cultura catalana, una reivindicació aquí de la cultura catalana. Per què heu decidit fer-ho així?
Bueno, pues en principi, quan vam començar a plantejar l'aniversari, el 15è aniversari del Poi Foi, va sortir la idea de que dintre de l'aniversari tindria que col·laborar la resta d'entitats, no, del poble, que sempre estem col·laborant o intentant col·laborar, i llavors una manera de lligar-ho vam pensar que era fer, pues, només dintre que puguem, una mostra de tots els elements de la cultura que tenim al poble. Va ser una mica per aquí que va començar. Sí, sí.
Mm-hmm. Comentaves abans també el tema de Trabucaires, el 7è aniversari, la 6a diada. Tu ets, que no ho he dit, secretari de Trabucaires de Ripollet.
Sí, bueno, aquí hi ha un petit malentès. No celebrem l'aniversari de Trabucaires. És una diada que vam muntar l'any següent de començar les actuacions Trabucaires, i no sabem ben bé per què s'acaba dient aniversari Trabucaire, però no és un aniversari. Sí que és veritat que si li pot dir, perquè, bueno, se la paraven cada any, però no és l'aniversari.
Home, aquest any és millor, no?, fer-ho així tan
sí,
acompanyats de tantes entitats.
Clar, ho vam lligar també una mica, doncs, perquè tot plega fa una diada, doncs, molt maca, no? I vam, a part de que ho havien canviat ja el 2013, no ho vam fer per fer-ho bienal, per això una mica els temes econòmics i algun altre tema més, i coincidia que el tenien que fer aquest any una miqueta més gran, i ho hem fet també tot junt.
Sí. Perfecte. Hem de dir que a migdia teniu programat l'acte oficial. Què és això de l'acte oficial?
Bueno, l'acte oficial és una mica res. Anirem al saló d'actes i el que farem és donar les gràcies bàsicament a les entitats que han col·laborat nosaltres, explicar una mica també el programa, sobretot a les colles de bestiari que ja serà que estan arribant, perquè al matí no hi seran tant d'hora, i explicar-los una mica com funciona i per què ho hem fet, i ja està.
Uh-huh. Quantes bèsties acompanyaran aquest diumenge al Poll Foll?
Doncs vindrà un total de 25 bèsties més el diable, el Poll Foll.
Déu-n'hi-do.
Seran 26 en total, comptant-nos nosaltres.
O sigui que teniu convidades colles d'arreu de Catalunya, no?
Uh-huh. De totes les bandes.
Sí, en principi hi ha colles de les quatre comarques. És més representativa, lògicament, la de Barcelona i el Vallès i Baix Llobregat, perquè és un àmbit on estem més moguts, però de totes les quatre comarques. En principi volíem fer la mostra representativa, que, bueno, això conllevava també portar bèsties que no són de foc, però ja estava concedida per aquest any, ja l'agrupació ja la tenia concedida, i li van plantejar l'agrupació de bestiari, lògicament, uh-huh, de fer una altra activitat amb el seu recolzament i van muntar la mostra temàtica de foc, que en principi és la primera que es fa. No sabrem si faran més o no. Depèn
per
de
fer una colles. Comparació, quantes bèsties venen, per exemple, a Festa Major?
A Festa Major portem 5 bèsties i la nostra.
O sigui que, per fer-nos una idea, 26 ja són, sí, moltes bèsties,
són,
eh?
Són 4 vegades més.
Quina és la reacció dels nens quan veuen aquest tipus de bèsties de foc? Perquè pot ser que els hi fa por, però jo no veig gaires cares de por, no? O què?
No, els desperta molta curiositat, perquè no deixen de ser elements de l'imaginari, i, per exemple, al vestíbul del centre cultural hi ha la Pepa, que és el drac de Santa Perpètua, i és un drac, com es veuen a la tele, però, per exemple, el Poll Foll no és un element que surti en els llibres, sinó que és un element identificatiu molt arrelat a Ripollet, perquè, bueno, de Pollet ve, uh-huh, el nom. Llavors els desperta molta curiositat. Volen tocar-los, volen ficar-se per dintre, i quan els expliquem i veuen que tira foc, jo crec que els agrada molt. De fet, quan els portem a les escoles, els agrada molt.
Home, fa una mica de por, però jo crec que la por és més aviat el tema de la pólvora que no pas la bèstia,
desperta,
no?
Desperta admiració.
Depèn l'ambient també, no? Vas a veure ara, per exemple, el que deia la Pepa, que per ser és la nostra fillola.
Ah, molt bé.
Si va una padrina quan va ser inaugurat, bueno.
Batejat,
correcte. I no és el mateix veure ara ja el vestíbul del centre cultural que veure-ho al carrer amb tot el foc, la nit, tot això, pues, fa més impressió.
Hem de dir que també heu convocat un concurs a Instagram. Com es pot participar en això?
Bueno, el concurs d'Instagram ho hem fet com funciona gairebé tots els concursos d'Instagram. Has de fer fotos amb el mòbil, t'has de connectar al link que tenim de l'Instagram, has de presentar-les i això entra a concurs, ho decidirem, pues... Pues el que serà un premi molt petit, no? Serà...
Sí. Avancem ja.
Sí, ja ho avancem. Sí.
Que la crisi...
Que els mitjans tampoc són molt grans, perquè només necessites un mòbil que faci fotos, però el premi serà petit, algun lot de productes nostres.
Però està bé, perquè tindreu un record molt maco també a nivell fotogràfic, no? Una mica de tota aquesta diada.
Sí, de fet, a nivell fotogràfic col·laboren totes dues entitats de fotografia, d'acció fotogràfica, com a Focer, i a part hem contractat una gravació d'un vídeo per tot el dia. Tindrem tant amb imatges com a visualment.
Com hem dit al... Perdona.
No, res, anava a dir que tenien la peculiaritat que hem contractat un drop també, que tindrem les imatges
aèries. Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Clar, la idea és tenir, quan tinguis totes les bèsties per la Rambla circulant, doncs fer... Imagina't el plano del dron gravant totes les bèsties, totes les cavila, pot ser molt espectacular.
I a més, en aquesta ocasió encendrem amb antorxes en comptes d'en botafocs i es veurà encara una mica més espectacular.
Bueno, està bé ja per anar obrint boca per aquest diumenge. Com hem comentat al principi, aquest poll foll va ser construït el 99 per Ramon Aumedes, però la idea era vostra. Vull dir, ho va fer una mica el que vosaltres volíeu, el que teníeu pensat com a la vostra bèstia. És
sí,
així?
Mira, a més va ser curiós perquè li vam explicar i ell el que va fer el dia següent va ser anar al mercat i comprar una capsa de pollets. I anaves al taller i tenia tot de pollets amb una capsa donant voltes i sobre això anava modelant el que va ser el pollfoll. En la particularitat de que s'havia d'aguantar amb les seves dues potes. O sigui, hi ha poques bèsties que s'aguantin...
Això sí, és una particularitat d'aquesta que ho heu comentat moltes vegades, no? Que s'aguanta sola.
Sí, hi ha moltes bèsties que han de posar pals, han de posar-los en un carro... El pollfoll està molt ben equilibrat, com si fos un pollet, saps? I el podem deixar a peu pla, on te sigui. Hi ha moltes, majoria de colles que no poden fer-ho.
És un problema a l'hora de ballar-ho, però és molt més maco, clar.
Qui hi ha sota el pollfoll? Ara m'estava jo preguntant aquesta.
Els nous.
Diables, està diables a sota.
No, hem de dir que ha de ser alguna persona experta perquè quan baixa el pollfoll a terra amb el bec que li dona això, o sigui, te'l pots carregar directament.
Sí.
Alguna vegada, algun cop...
Alguna cosa... Sí.
Jo crec que una vegada va entrar a treure calés a un banc, en fi, bueno... Sí, van passant cosetes.
Sí, li agrada ficar-se als pàrquings, també.
Sí, sí. Ah, sí?
Sí, és una mica gamberro, el poll.
Sí, que teniu vídeos de tot això, no? Imagino.
Bueno, algunes coses n'hi ha en vídeo, altres en foto...
D'altres no poden ensenyar.
Clar.
Són ja més de la colla interna, no?
Ja, potser si algun dia fem un llibre, doncs... Pues... Potser que surti.
Bueno, per quan el llibre de Diables, clar?
Pel 50, no? Més o menys, perquè tinguem...
Tinguem material.
Pel 50 de Diables.
Sí, per exemple.
Quan queda?
20.
Vale. No sé si estarem aquí per presentar-ho.
Sí.
Ha necessitat per això alguna reparació, alguna modificació al pollfoll?
Sí, ja porta un parell de liftings.
Sí,
sí,
no?
Sí, amb el pas dels anys se li ha d'estirar la pell. Sí, sí, l'hem tornat un parell de vegades al taller Sarandaca perquè el reparessin. L'han de recobrir, clar, de la mateixa pólvora dels petards, dels cartrons, quan surten disparats, això li esquerda la cuirassa, és de fibra de vidre. Llavors se li han de posar capes i anar pintant.
I llàstima que no conserveu el drac. Sempre ho dic,
Ho vam intentar recuperar pel 25è aniversari, però algú ho va llançar. Estava ja el que era l'AFP
i... Plòcid.
I algú s'ho va treure del mig.
Feia nos allà, a més, era molt gran.
A més va ser, res, a l'any anterior de demanar-ho un altre cop. Sí.
Pim-pam.
No ha pogut ser.
Quina llàstima. Hem de dir que des d'aquest any 99 que es va crear el Pollfoll, la colla de Diables ha vist néixer la colla infantil, compteu amb una bona banda de tabals també. Teniu una família molt completa, no sé si encara teniu ganes d'ampliar-la.
Sí, sempre. Per què no? S'han de treure...
Quines idees teniu, que em mireu així?
S'han d'anar traient i s'han d'anar perfilant, però bueno, sí, sempre hi ha coses a fer, no sé, ens queda pendent un bestiari infantil, ara que tenim colla infantil, queden pendents... Bueno, sempre hi ha cosetes. que es poden fer. Ara, per quan? Ja ho veurem.
Què tal va ara el tema de la colla? Quanta gent sou?
Actius, potser que estem comptant els nanos i tot, estarem amb 60-65 persones actives.
Déu-n'hi-do.
Els papers, no sé si gairebé alcancem els 100 persones ja.
Doncs només em resta felicitar-vos per tota aquesta feina, per tot el que heu organitzat, i esperem que vagi tot molt bé, i agrair-vos que hàgiu vingut aquí a Ripollet Ràdio una vegada més a explicar una mica les vostres activitats. El Jordi Parra, de Diables.
Sí, ja no soc
trabucaire. Ja no és trabucaire. I també el sí que és secretari de Trabucaires i president de Diables, el Ricardo Domínguez. Gràcies.
A vosaltres per convidar.
Bon cap de setmana.
Adéu, gràcies.
Esteu escoltant Info.
L'Associació de Música d'Autor La Escalera torna a col·laborar amb Mollet amb Cuba, amb aquesta ocasió amb la representació del concert recital de la cantautora andalusa Lucía Socam i el poeta cubà Víctor Casaus. Ambdós artistes oferiran un concert recital dins la gira Amar sin Papeles el proper 24 d'octubre a la sala Fibeller de Mollet del Vallès.
La intenció de l'espectacle és parlar de la revolució cubana i situar-la com a referent per a altres pobles pendents de la seva emancipació. La col·laboració entre l'Escalera i Mollet amb Cuba continua després de la bona experiència el passat mes de novembre de l'acte d'homenatge a Silvio Rodríguez. Les entrades per al concert recital tenen un preu de 5 euros.
I aquest diumenge, nova sessió del cicle Juga amb la història, en aquest cas, la veritable història del comte Dràcula.
A partir de les 12 del matí, al Cimbolí d'en Rata, els participants coneixeran la verdadera història d'aquest personatge i podran comparar-la amb la del famós Dràcula de la novel·la de Bram Stoker. L'activitat està organitzada per l'àrea de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura.
Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, hay magia de luna en mi corazón.
Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mía tú serás.
Aquesta nit el Teatre Auditori acull Lo Tuyo y Lo Mío, un musical a càrrec de la companyia Con un canto los dientes. Es tracta d'una comèdia fresca i divertida amb els grans èxits musicals de les darreres dècades. L'Associació d'Espectadors Pro té altres novetats i per això avui parlem amb l'Eulàlia Humbert, secretària i programadora de l'entitat. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Eulàlia, parla'ns una mica de l'espectacle musical d'aquesta nit, que amb aquesta música que sentíem ens podem fer una mica la idea, no?
Sí, i tant. Bueno, només és dir-vos doncs, que bueno, és una obra de teatre que no és parlada, que tot és cantada, amb 75 trossets de cançons, aquestes, com vés dir tu, de les últimes dècades, molt conegudes, que tothom les recordarà, la Rocío Jurado, la Rocío Dúrcal, el Rafael, etc. Aquestes que sempre tenim, que quan les apunten doncs, les sabem de memòria. Molt divertida, canten molt bé i bueno, ens ho passarem molt bé, segur. Mm-hmm.
I queden entrades?
Sí, encara sí, encara en queden, vull dir, podeu venir. Estarem a partir de les 7 de la tarda, estarem en la taquilla del teatre i les podeu venir a recollir.
Mm-hmm. Hem de dir que, d'altra banda, el proper dia 2 de novembre fareu una sortida gràcies a la col·laboració amb els Amics de l'Òpera de Sabadell. Explica'ns sí. Una miqueta en què consistirà.
Bé, doncs, bueno, continuem la col·laboració amb els de l'Òpera de Sabadell, de la Faràndula, i el dia 2 de novembre, a les 6 de la tarda, doncs anem a veure l'òpera de teatre Lucia la Memor. Continuarem també, doncs, el dia 30 d'octubre, doncs farem unes nits especials, nits de música especials, que explicarem d'acabar l'obra, de l'òpera, vaja, ben bé, i llavors doncs escoltarem les melodies i ens explicaran doncs una mica la intríngulis d'aquesta òpera. Això en el dia 30, a les 8 del vespre, en el nostre local, a la plaça 11 de setembre, número 6. Això és totalment gratuït i obert a tothom, vull dir que encara que hi hagi algú que no vingui a escoltar l'òpera a Sabadell, també pot assistir igualment. Mm-hmm. I el dia 2, el diumenge, doncs això, anem cap a Sabadell a sentir l'òpera. Mm-hmm. Avui és l'últim dia doncs, que es puguin apuntar la gent per anar a Sabadell. De totes maneres, vull dir, si algú doncs, es despista i ho diu un dia després, doncs tampoc passa res. Però vaja, avui és l'últim dia doncs, de donar la llista per demanar les entrades nosaltres.
Perfecte. Cada vegada és més estreta la relació que teniu amb els amics de l'òpera.
Sí, perquè vam començar fa ja, bueno, feia molt de temps que ho volíem intentar, i llavors la nostra idea doncs, és bueno, portar un altre tipus d'arts escèniques a Ripollet, ja que no podem tenir, podem posar una òpera escenificada com ens agradaria, perquè no l'espai és el que tenim, doncs, bueno, doncs hem fet un intent doncs, amb la Faràndula, amb aquests amics de l'òpera de Sabadell, i la podem anar a veure allà. Llavors, també ens fem la col·laboració doncs, fa 2 anys doncs, que venen aquí a Ripollet amb unes altres òperes, vull dir que la gent doncs, cada vegada ho està agraint més, perquè potser és una mica desconegut, perquè l'òpera sempre es vivit de gent una mica d'èlit, i realment vull dir la música és tan maca, vull dir que entra tothom. Mm-hmm. I volem facilitar doncs, que la gent doncs, pugui gaudir d'aquest tipus d'espectacle.
Molt bé. Per últim, hem de comentar també el gran èxit d'un altre espectacle que teniu previst pel proper mes de novembre, que es tracta de La gran il·lusió, d'Antonio Díaz.
Sí, sí.
Havíeu previst una doble funció i hem de dir que una d'elles ja teniu entrades esgotades.
Sí, bueno, estan totes reservades, esgotades, vull dir, clar, llavors a última hora, o sigui, les dues sessions estan totes, està ple del teatre. Vull dir, no n'hi ha per reservar, estan totes reservades. L'última setmana, doncs, com que sempre hi ha, doncs, la gent quan el ve a recollir, doncs, hi ha el desfaci de preguntes de demanar a Déu, doncs, en 8-8, doncs, aquestes dues quedaran lliures per l'última setmana, doncs, que la gent pugui començar, doncs, a trucar i demanar a veure si n'hi ha. De tota manera, ja estan, diguem, han fet una bona campanya, i estan conegut aquest xicot, vull dir que és que realment s'han esgotat doncs, molt ràpid, ja veus, i estan esgotades les dues sessions, la de la tarda i la de la nit.
Mm-hmm. Sí, Eulàlia, com és aquest espectacle que tant d'èxit ha tingut?
Bé, doncs, bueno, aquest xicot ja va vindre fa un parell d'anys, bueno, un any i mig, ja va agradar moltíssim, el que passa que potser no era tan conegut. Aquest xicot ha fet, i està fent, amb una televisió, amb un programa, i la gent no ha conegut, tothom l'ha conegut, els nanos, vull dir, és que tothom el coneix. I llavors ha estat, bueno, i està en el Coliseum de Barcelona amb les entrades esgotades i temps, vull dir, no sé, és un fenomen. De totes maneres, vull dir, el seu espectacle és molt més ampli del que va venir, ja et dic, fa un any i mig, molt més elaborat, quedarem impressionats, de veritat.
Mm-hmm.
Molt guapo. I la màgia és allò, vull dir, que has d'entrar, no has d'esperar de veure els trucs, perquè vull dir, has d'entrar doncs, amb els ulls oberts i punt, a veure què és el que t'ensenya, no?
Perfecte.
I a més, quedem impressionats del que ens fa. Sí, sí. Ja ens va agradar moltíssim l'altra vegada, i aquesta vegada doncs, encara és molt més gran el seu espectacle.
Doncs esperem que aquesta nit hi hagi el mateix èxit de convocatòria que aquest espectacle. Ja saben que tenen aquest musical Lo tuyo y lo mío al Teatre Auditori, i que avui és l'últim dia per fer també la reserva per anar a veure els Amics de l'Òpera de Sabadell.
Sí.
Doncs Eulàlia Umbert, secretària i programadora de l'Associació d'Espectadors, moltíssimes gràcies per haver-nos
atès. A vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, en cada setmana.
Adéu, adéu.
Esteu escoltant Info.
I arriba ara a la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata, i comencem parlant de futbol i dels partits previstos per aquest cap de setmana. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remi. Comencem amb el Camp Mas, que obre la jornada demà dissabte a casa contra l'Associació Catalana per l'Amistat. Serà a 3:45. Diumenge inicia la jornada el Ripollet contra el Dinàmic Batlló. Ho farà a 12:00 al camp rival. Diumenge també tenim derbi a casa. Serà a 12:00 entre dos equips locals, l'Escuela contra el Pajaril. I pel que fa a la categoria femenina, l'Escuela juga demà dissabte a 3:45 contra el femení Manu Lanzarote, i diumenge a 1:00 ho farà a casa el Ripollet contra el Rubí.
I pel que fa a futbol sala, quins partits tenim previstos?
Demà dissabte inicia la jornada al Can Clos contra el Riudellots, a 3:00 al pavelló Joan Creus. La jornada la tancarà el Camp Mas a 4:45 al camp dels franciscans a Sabadell, i diumenge jugarà el Ripollet a 7:00 contra el Segarra al pavelló Joan Creus.
I del bàsquet, què en destaquem?
En bàsquet masculí, el Ripollet juga diumenge contra el Valls, serà un quart de vuit al pavelló Joan Creus. I en femení, el Gassó s'enfronta diumenge a les 11 a les Escolàpies de Sarrià, al pavelló Joan Creus.
Parlem de previsions d'handbol.
Destaquem el partit a fora del Ripollet contra el Castelldefels. Serà demà a 6:15.
I acabem amb el tenis taula.
I per acabar, el Ripollet juga demà dissabte contra els Amics de Terrassa a les 5. Com ja saben, dilluns de 7 a 8 de la tarda en el programa Infosport d'aquesta casa els oferirem tots els resultats i entrevistes amb els protagonistes de la jornada.
Doncs escoltarem, com dèiem, l'Infosport del dilluns. Gràcies, Marc. Fins al proper divendres.
Fins al proper divendres.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera pels propers dies a Ripollet.
Doncs el cap de setmana baixaran lleugerament les temperatures i tindrem algun núvol prim, però el sol lluirà durant tot el cap de setmana.
I hem arribat als darrers dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 24 d'octubre de 2014, un programa que els hem ofert en Jordi Puy, Laia Prats, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. També volem recordar que se'n recordin que demà a la nit han de canviar l'hora, que a les 3 de la matinada seran les 2. O sigui que ja saben que haurem de dormir una mica més. Ara ja m'he liat.
Sí, una mica més.
Una mica
bueno,
més.
Bueno, cadascú que faci el que vulgui, però tindrem una hora més, diguem-ne.
A les 3 seran les 2. Doncs gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana, fins al proper divendres.